dia que menina os meus. Benvingudes i benvinguts al podcast El dia que manin els meus, un podcast en català perquè, parafrasejant el gran Ovidi, em dóna la gana. Aquí hi trobareu una mica de tot: ciència, tecnologia, música, cultura, nació i, bàsicament, el que em roti. El que hi dic és el que penso en el moment de publicar-ho. El dia que manin els meus. Quan manquen 3 minuts per un quart de dues, comencem. Deixar caure una pilota. Hi ha tecnologies que ens permeten fer el mateix més de pressa o més barat. I n'hi ha d'altres que ens obliguen a replantejar com pensem els problemes. Fa vora 40 anys que treballo en tecnologia. He vist canviar arquitectures, llenguatges i infraestructures. Però una idea s'ha mantingut gairebé intacta. Tenim un problema. Definim un algoritme i una màquina l'executa per obtenir una resposta. Fins i tot en machine learning, el patró continua sent reconeixible. Tenim unes dades d'entrada, un objectiu de sortida i un model que aprèn la funció que la relaciona. És un model mental extraordinàriament potent. I està tan arrelat que acabem assumint que computar significa, necessàriament, això. Tant se val si escrivim COBOL, RPG, C, PHP, Python o Rust. Tant se val si executem el programa en un mainframe o el distribuïm entre centenars de contenidors. Continuem descrivint un camí. Primer, això. Després, allò. Si passa una cosa, fem A. I, si no, fem B. Podem paral·lelitzar-lo. Distribuir-lo, accelerar-lo amb una GPU o amagar-lo sota 50 capes d'abstracció. Però continuem programant una successió d'operacions. I és precisament aquesta certesa la que el quantum annealing posa damunt la taula i capgira. Des de mitjans de 2021, quan era a l'Innovation Lab de Boalin, treballàvem amb computació quàntica amb els grans Chema Montaña i Kevin Rodríguez, i amb l'inestimable suport extern d'en Perfight HD de Lighthouse. El primer objectiu no era trobar-hi aplicacions espectaculars. Era desmitificar la tecnologia, separant a les possibilitats reals de tot el soroll que l'envoltava i entendre què podíem fer amb les màquines disponibles en cada moment. Després van arribar els primers usos pràctics en laboratori. La simulació quàntica. Els experiments híbrids entre computació clàssica i quàntica. I aquella sensació tan particular que apareix quan deixes de llegir sobre una tecnologia i comences a treballar-hi de debò. Aquella experiència em va acostar a la computació quàntica des de la pràctica. I, sobretot, em va fer comprendre que sota aquesta etiqueta conviuem paradigmes prou diferents. Quan parlo de paisatges, energia i mínims, no estic descrivint tota la computació quàntica. Estic parlant, específicament, de quantum annealing. I, en particular, de la manera com D-Wave l'ha convertit en màquines reals. Les computadores quàntiques basades en portes, com les que desenvolupen IBM, Google, Quantinuum i altres fabricants, segueixen un paradigma diferent. Treballen amb circuits quàntics formats per seqüències de portes aplicades als qubits. També representen un canvi profund respecte de la computació clàssica. Però és una altra història, que mereix el seu propi article. Aquí ens quedarem amb D-Wave, perquè el seu annealing conté una idea que em sembla especialment poderosa. Davant de determinats problemes, deixar de dibuixar el camí i començar a descriure l'escenari. Imaginem un paisatge ple de muntanyes i valls. I deixem caure una pilota. La pilota no sap on ha d'anar. no calcula trajectòries, no compara alternatives, ni executa cap programa. Simplement respon a les lleis de la física, baixa pels pendents i acaba atrapada en una vall, en un estat de menor energia potencial que aquell des d'on havia començat. No necessita conèixer el millor camí, perquè no existeix cap camí programat. Existeix un paisatge i unes lleis físiques que determinen com s'hi mou. I aquí apareix la idea que em va fer canviar completament la manera de mirar el quantum annealing. Si podem transformar un problema d'optimització en un paisatge on les millors solucions corresponen als estats de menor energia, ja no necessitem programar com arribar-hi. Necessitem mapar correctament el problema sobre aquest paisatge. Durant tota la vida hem escrit funcions perquè retornessin el resultat que buscàvem. Aquí construïm una funció d'energia perquè les configuracions que ens interessen siguin les energèticament més favorables. Les restriccions deixen de ser una successió d'ifs, excepcions i validacions. Es converteixen en penalitzacions. Una situació que no volem no queda prohibida mitjançant el flux del programa. La fem energèticament poc atractiva. Els matemàtics tenen una manera força menys poètica d'anomenar aquesta formulació. Kyugu. Quadratic and Constraint Binary Optimization. Representem les decisions mitjançant variables binàries. I construïm una funció quadràtica, els coeficients de la qual expressen costos, beneficis, relacions i penalitzacions. L'objectiu és trobar la configuració de zeros i uns que en minimitza el valor. Pensem en l'assignació de torns d'un hospital. Tenim professionals, especialitats, horaris, descansos, vacances, incompatibilitats i necessitats mínimes de cobertura. En un enfocament tradicional, podem construir un algoritme que vagi comprovant totes aquestes condicions mentre cerca una solució. En un Kyugu, les codifiquem dins de la funció objectiu. Assignar una persona simultàniament a dos llocs rep una penalització. Deixar una unitat sense la cobertura necessària en rep una altra. I les configuracions que satisfan els nostres objectius queden situades en regions de menor energia. La màquina no sap que és una infermera. Ni un torn. Ni un hospital. Tampoc li cal. Per a ella només existeixen configuracions possibles i una funció que hem construït perquè els seus mínims representin bones respostes al nostre problema. Una regla s'ha convertit en energia. Complir-la pot tenir penalització zero. Violar-la aixeca el terreny. El cost dibuixa les valls. I les restriccions aixequen les muntanyes. Quan aquest Kyugu es transforma en el model d'Ising que utilitza l'anilè, la Hamiltoniana conté, en forma d'energia, allò que abans expressàvem mitjançant algoritmes i condicions. Les màquines de D-Wave implementen el quantum annealing mitjançant circuits superconductors refredats a temperatures de pocs mil·licalvins per sobre del zero absolut. En aquestes condicions, el sistema pot mantenir el comportament quàntic necessari. I l'estat dels qubits evoluciona sota les interaccions que hem programat per representar el problema. No són els electrons baixant, literalment, per una muntanya. És l'estat del sistema físic el que evoluciona cap a configuracions de baixa energia. El procés comença amb una Hamiltoniana inicial fàcil de preparar. I, durant l'anil, aquesta va cedint protagonisme a la Hamiltoniana que codifica el problema. Al final, mesurem els qubits. I obtenim configuracions de baixa energia que, si hem modelat bé el problema, corresponen a bones solucions. Aquí també convé abandonar una imatge massa perfecta de la pilota. En un paisatge real hi ha moltes valls. I arribar a una vall no significa haver trobat, necessàriament, la més profunda. Aquest és el problema dels mínims locals. un vell conegut de qualsevol que hagi treballat amb optimització. El quantum annealing incorpora una dinàmica quàntica en què fenòmens com el túnel quàntic poden contribuir a superar determinades barreres del paisatge energètic. No significa saltar màgicament qualsevol muntanya. M'hi garanteix trobar sempre l'òptim global. Significa que disposem d'una dinàmica física diferent per explorar aquest espai de solucions. I aquí resideix una bona part de l'interès científic i industrial d'aquestes màquines. La idea d'energia permet, a més, mirar els problemes d'optimització des d'una perspectiva que m'agrada especialment. La de la ineficiència. Podem construir la funció que volem minimitzar perquè representi costos, conflictes, distàncies, recursos mal assignats o qualsevol altra forma d'ineficiència que siguem capaços de modelar. No són els electrons els que coneixen aquesta ineficiència empresarial. Som nosaltres els que establim la correspondència entre el problema i l'energia del model. Una vegada feta aquesta traducció, però, el sistema físic no necessita entendre què significa el problema. En el paisatge que hem construït, anar cap avall equival a reduir la ineficiència. Aquesta manera de pensar em resulta especialment provocadora. Vam començar molt a prop dels electrons, els transistors i els circuits. I hem anat construint abstracció rere abstracció, fins a poder desplegar una aplicació sense saber ni en quina màquina física acabarà executant-se. Ha estat un progrés extraordinari. Ara, el quantum annealing ens obliga a fer un moviment curiós en sentit contrari. No a tornar a programar electrònica, sinó a recuperar una certa intuïció física per formular els problemes. Durant dècades hem après a pensar com a desenvolupadors. Per entendre aquestes màquines, hem de tornar a pensar una mica com a físics. Això és el que converteix el quantum annealing en alguna cosa més interessant que una nova arquitectura. No substitueix la computació clàssica. No serveix per a qualsevol problema. I no necessitem una D-Wave per executar les aplicacions que avui executem en una CPU, una GPU. És una màquina especialitzada. I, precisament per això, obliga a fer una pregunta molt més interessant que si és més ràpida. Quin problema estem intentant resoldre? I quina és la millor manera de representar-lo? Davant d'un problema d'optimització, ja no miro únicament quin algoritme pot trobar la millor solució. També puc preguntar-me quin paisatge faria que les bones solucions fossin els seus estats de menor energia. Aquest és el canvi de paradigma. No buscar millor el camí, sinó construir millor el paisatge. Aquest canvi el vaig entendre d'una manera tan senzilla com imprecisa. Imaginant com cau una pilota dins d'una vall.